aquest pop folk en la línia d'Arcade Fire i de fet van tocar el passat Primavera Sound i aquest cap de setmana seran a Sa Pobla, sí, sí, a Sa Pobla, no a Palma, perquè a Mallorca fan un festival que s'anomena, i està molt ben batejat, Petit Comitè, i en parlarem a la segona hora, perquè ara ho farem amb l'escriptor Robert Juan Cantavella. Bona nit i benvingut.
Bona nit.
El grup que escoltem, com dèiem, tenen nom d'aquest llibre del Baudelaire, es diuen Fanfarlo, que m'ha fet pensar una mica en plan de conya amb el teu protagonista del Dorado i l'ús que fa dels de les drogues.
Sí, sí, sí.
No ben bé del Fanfarlo, però d'una paraula que associem bastant a la cocaïna. Avui tenim a l'escenari del Cabaret Elèctric un valencià que de fet també està buscant potser el seu Dorado en la literatura. Com deia més el Robert Juan Cantavella, el passat 12 de setembre va publicar precisament un llibre que porta aquest títol, El Dorado, editat per Mondadori. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Ara ja estem una mica més en la línia de la banda sonora del Dorado.
Efectivament.
Amb ell que li agrada tant el Frank Sinatra i de fet el My Way seria una mica l'himne d'aquesta pel·lícula i d'aquesta novel·la amb aquest periodista, el Trevor Escargot o Escargot.
Escargot, Escargot.
Escargot.
Castellanitzat.
Que té aquest encàrrec de fer un reportatge sobre la vida marinador quan comencen les vacances amb els jubilats i amb la gent doncs, de classe treballadora. Realment et vas posar tu també en la pell com si fossis el Trevor Escargot, que de fet és el segon cop que ja el treus amb una novel·la. Sí. I vas passar uns dies allà a Marinador?
Sí, sí, sí.
En un hotel...
Sí, vaig estar a l'hotel de Tres Estrelles, que és el de més baixa graduació dels de primera línia, i sí que vaig estar, no vaig fer exactament les coses que fa Escargot, perquè Escargot és una miqueta més salvatge, però vaig estar una setmana allí hospedat.
Aquest punk jornalisme i aquesta cosa del periodisme a lo bonzo, tu també el practiques una miqueta.
Claro, claro, la jugada és esa. La jugada és que no només vaig anar a informar-me per a veure com era, sinó vaig anar a escriure un reportatge real. És a dir, la novel·la juga a ser... És la novel·la sobre un periodista, però no és només la novel·la sobre un periodista, o per lo menos això és el que pretenc, sinó que és novel·la i periodisme, les dues coses, perquè moltes de les coses que conte ahir van succeir i van succeir tal qual. Aleshores, jo vaig anar a escriure aquest reportatge i, de fet, una part que després vaig processar moltíssim, òbviament, després, però una part important la vaig escriure allí mateix perquè m'interessava molt conservar la urgència de la prosa del reportatge.
El nom de Robert Juan Cantavella ens pot sonar per les seves altres obres, Otro o Plus Fiction, o també per haver treballat com a cap de redacció de la revista de Cultura Lateral. Però la Pepa Ferrer, també una tocaia teva, perquè també és valenciana, ens ha preparat un perfil.
L'escenari del Cabaret Elèctric es trasllada a una ciutat de vacances i de ciment.
Barris de segona, que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu.
Al País Valencià ens agrada el ciment, això sí, de luxe. Qui no somia en unes vacances a Marinador? Un complex de felicitat amb bona promoció.
En Marinador, vacaciones todo el año.
Un parc temàtic de la felicitat per a la classe mitjana que, a més, és una fundació sense ànim de lucre social, cultural i ambiental. Ho diu Robert Juan Cantavella, que hi ha anat a buscar El Dorado. Ecològic i sofisticat, Juan Cantavella cada dia agafava l'AVE de la comarca. En Castelló el Masol, a Ximpuntra, Catrac, va un tren que... Paelles, el Papa, banys amb pomelo, cafeteria Barco Pirata, dutxa Vichy... Al Robert Juan Cantavella no se li escapa cap detall. Fins i tot té una banda sonora per al seu llibre.
Puedo dejar de beber alcohol, puedo dejar de gritar un gol, cuando el equipo de mis amores salga campeón.
Avui cabareteja Robert Juan Cantavella, un escriptor que celebra Santa Quitèria i viatja en panderola.
Nadie me quita mis vacaciones en casa.
Home, el Luis Aguiler, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula...
El nostre Frank Sinatra, sí.
Sí, sí. De fet, té, podria ser a vegades una mica pop o amb reminiscències a una altra novel·la que també va ser una pel·lícula, la de Asco y Miedo en Las Vegas.
Miedo y Asco en Las Vegas, sí.
Una mica això per aquesta part de les drogues i del que comentàvem del journalismo aquest a lo bonzo, però tu hi poses aquesta part de Spanish Bizarro també.
Exacte.
No?
Sí, mira, ho has definit molt bé perquè de fet lo que els alguns dels referents més importants de la novel·la, un d'ells òbviament és Hunter S. Thompson, el creador del periodisme gonzo, del que el meu punk journalism és una mena d'actualització, una mena de fill bastard. Hunter S. Thompson, i després un altre dels referents és precisament, són els mestres del periodisme de l'Espanya Bizarra, que són Mondo Bruto, que és una revista que m'interessa moltíssim, una revista de la que he après molt durant molts anys, i sí, sí, aquest seria el component de l'Espanya Bizarra, diguem-ne.
I no sé si també t'agrada el món del còmic, per exemple, el personatge, el teu es diu Trevor Escargot, o Escargot, no sé si mai
Escargot,
ho dic bé.
Escargot, castellanitzat.
Ho faig a la francesa, però hi ha un moment que en comptes de dir-se Trevor es diu Spider, i de fet Spider Jerusalem és el protagonista també d'un còmic, el Transmetropolitan.
Exacte.
També passa doncs, així en uns baixos fons, i el protagonista també és un periodista que fa coses una miqueta brutes, no? Et posaries
sí.
en aquesta línia una mica
sí,
com a
sí,
univers,
sí, sí.
però sempre amb el punt Spanish Bizarro, que no falti.
Exacte, seria, me sent molt còmode amb aquest altre referent. De fet, està explicitat en la novel·la i en la pàgina web també apareix. I si Warren Ellis, que és el guionista, i Derek Robertson, que és el dibuixant, han fet ahir en els 90 un còmic xulíssim, Transmetropolitan, que també té molt a veure amb el que fa Escargot, i és un altre referent, és una mena de periodista punk també, molt salvatge, però bueno, que té uns mètodes en els que jo també, o Trevor Escargot més aviat, també creu. Diguem-ne.
Ets d'Almassora, com sentíem el perfil, relativament a prop i aquest complex magnífic de Marina d'Or, on vas anar a passar unes vacances amb l'excusa que volies fer una novel·la.
Sí.
Vas anar a passar unes vacances, però clar, haguessis pogut anar també a Terra Mítica o a la Ciutat de les Arts o a l'Hotel Valle de Benidorm, de fet... dona per Bali, molt, València, no?
A l'Hotel Bali va estar Gaby Martínez, que va fer una cosa pareguda, però sense transgredir el límit de la ficció, i se va quedar en el territori del periodisme, i va fer una crònica molt xula, que molt emparentada també amb David Foster Wallace i amb aquest tipus de periodisme també. I a la Ciutat de les Arts i les Ciències sí que vaig anar també. Sí que he estat en el viatge a València, que és la segona part de la novel·la El Dorado, vaig estar allí també, i sí, sí, n'hi ha, al País Valencià n'hi ha moltes coses com per veure d'aquest tipus.
I per poder-ne fer una crítica també a través d'aquests personatges una mica que ja estan de tornada i que la seva postura, en comptes de fer potser protesta, el que fan és això, no? Exagerar-ho tot, drogar-se sí. una mica per poder suportar aquesta realitat com tan asfixiant i que sembla que sigui un malson, però no, és la veritat, no?
Sí, efectivament, aquest truco, és a dir, torna, sí, està també en Hunter S. Thompson i el Warren Ellis, el fet de que el personatge no siga un periodista o un escriptor compromès, sinó que la crítica partisca sempre d'una distància amb la realitat de la que se sent molt separat. I d'una distància en la que media moltes vegades el cinisme i moltes vegades també el menyspreu. Per això també un altre, tal vegada l'últim dels referents potents del llibre que m'interessaven era Malinowski, l'antropòleg, que d'alguna forma és l'iniciador d'aquesta forma d'observació, d'anar a observar a lo que aleshores s'anomenaven els salvatges o les civilitzacions menys evolucionades. I tot i que n'hi havia un compromís d'empatia i d'arrimar-se, d'acostar-se a les comunitats i tals, ells sempre partien de la idea de que ells eren civilitzats i els que tenien davant eren salvatges, i els estudiaven des d'aquest punt de vista. Malinowski m'interessa molt també per això, precisament, perquè el punt d'Andy d'Escargot d'alguna forma participa d'això també, de crear una distància abismal de que bueno, ell va parlar d'una sèrie de gent i tal, amb la que té pocs punts en comú, diguem-ne.
Des de la recepcionista fins als cambrers que els salven, fins als malabaristes que són els pobres doncs, turistes que volen anar al bufet lliure i se'ls cau tot de les mans, o les superàvies,
sí,
no? Que no
sí,
sé
sí,
si
sí.
Tu et va atacar o vas tenir alguna,
alguna
trobada amb alguna superàvia per Marina d'Or.
Amb superàvies n'hi ha un carro per allí. De fet, n'hi ha, és una de les poblacions fonamentals de Marina d'Or. I és curiós perquè l'estructura de poder és absolutament matriarcal en aquests llocs, és a dir, en aquestes edats també. Hi ha grups de dones majors amb homes majors, però els que manen són les dones majors allí, i els altres pues, van a per el platere de mortadela o a per el que correspon, però sempre seguint ordres. Per això m'he de fixar en elles i no en ells.
Ara que parlaves del llibre de l'antropòleg, també va morir fa poc, el juny, un escriptor i sociòleg valencià, el Josep Vicenç Marquès, que havia fet un llibre que es deia País perplex, Marina d'Or, Oropesa, el circuit de Fórmula 1 de València.
Sí, sí, sí. Sí.
Ell amb una altra línia, evidentment, de sí. Crítica, no? Però, en el fons,
la
finalitat és una mica la mateixa.
Sí, exacte. És que n'hi ha una línia de crítica, òbviament, ara al País Valencià, que no està estructurada ni agrupada, diguem-ne, però òbviament és que són hi ha tota una sèrie d'elements que estan a sobre de la taula i que són prou greus com per fixar-s'hi. I aleshores ara mateix allà són temes d'actualitat, diguem-ne.
Em sembla que apareixia la teva novel·la El diputat de Castelló, el Carlos Fabra.
Sí.
Que crec que per una mica l'estètica que ell té i una mica pel seu tarannà, per su talante, potser també podria sortir a la novel·la, no?
Sí, sí, no, apareix a la novel·la.
Però
sí.
Vull dir que com a personatge teu per desenvolupar amb aquest
no
punt una mica...
No el desenvolupe massa, però sí, però sí.
A tenir en compte.
Bueno, de fet, ahir va protagonitzar en un programa de televisió, no sé si puc dir, la cadena... I
sí,
això,
sí,
bueno,
ho pots dir tot, sí, em sembla que va insultar el Francesc Colomer o algú, no?
Bueno, Francesc Colomer l'insulta tots els dies. Això és una cosa normal, el que passa és que aquell dia estava a la tele allí. Però el Francesc Colomer, que és un polític del PSOE que és prou crític amb Carlos Fabra, i sempre que pot aprofita per demanar-li a Carlos Fabra que li pareix a d'ell el fet de tindre un president de la Diputació imputat en no sé si són 90 casos judicials o això, tot el ventall possible del robatori en termes públics, diguem-ne, el té en el seu haver. I sí, el xic este li ho diu sempre que pot, i de fet això va desencadenar que anaren allí els de Caiga quien caiga, i va armar un pollo Carlos Fabra, van estar allí els periodistes, entre comillas, d'Intereconomia agredint a la periodista de Caiga quien caiga. Va ser un show i va demostrar el nivell de democràcia amb el qual se maneja doncs això, el
Vaja.
País Valencià, i especialment en el País Castelló.
Que la realitat sempre acaba superant a la ficció.
La realitat supera totes les dies a la ficció. De fet, la meva novel·la n'hi ha una part que és certa i n'hi ha una part que és mentida, però fent la suma i la resta i traient el resultat me quedé molt per sota
d'aquesta realitat.
Sí, sí.
Love-struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?"
Els Dire Straits, que també apareixen a la novel·la. Feia un moment parlàvem d'aquest sociòleg valencià, dèiem que tu anaves per una altra línia que la del Josep Vicenç Marquès, però a l'hora de posar-te dins de les escenes, i no volem posar etiquetes, però darrerament en el panorama de la península de l'estat espanyol s'ha parlat molt d'aquesta generació nocilla, que de fet va ser un terme que la Núria Azancot, em sembla, va fer servir amb un suplement. Avui buscant en diferents blogs, crec que era el Vicente Luis Mora, que t'incloia tu també en aquesta generació dita nocilla per la novel·la del Fernández Mallo, bueno, per la seva trilogia. Què creus de tot això? A veure, hi ha aquesta actitud pop de a vegades doncs, posar un univers semblant, un tipus de narrativa, unes referències musicals. No sé si això és prou per parlar de generació, si
jo
us coneixeu...
Jo crec que parlar a partir d'ahir de generació és un poc complicat. Jo me sent molt còmodo amb el grup d'escriptors. Bàsicament són col·legues meus i m'emborratxo amb ells per les nits i m'ho passo molt bé amb ells. I a més m'agrada el que escriuen, és a dir, compartim molts elements d'estètica, diguem-ne, però d'ahir a parlar de generació jo crec que això són paraules majors i que no se poden aplicar així tant a la lleugera i sobretot a temps real. Sí que compartim coses, però les coses que compartim estan molt condicionades també per el moment en el que estem, és a dir, òbviament, aquestes característiques que se'ns diu que nosaltres compartim i que ens diferencien d'altres escriptors, com la utilització de les noves tecnologies o la inclusió de les noves tecnologies en les novel·les, les citar pel·lícules, música, no ho sé, totes aquestes coses crec que tenen a veure amb els temps que vivim. És a dir, nosaltres, jo, no vaig a parlar per ells, però jo bàsicament me considero un escriptor realista i tracte, a pesar d'utilitzar el surrealisme, l'absurd i la fantasia, en la major part dels llibres que he escrit reflexe les coses, no faig costumbrisme, però parle del món en el que visc.
Hi ha sempre com una actitud una mica rebel o fins i tot canalla, no?
Sí, bueno, però això no està en tots aquests llibres. Les coses, els punts que se'ns diu que tenim en comú són més aviat, crec jo, ambientals. Aquesta rebeldia i el tema canalla i tot això, jo no estic segur de que estigui en totes les novel·les. En qualsevol cas, me sent còmodo amb la gent aquesta, amb els escriptors, amb molts d'ells, amb la major part, i sobre si és generació o no, si és nocilla, si és afterpop, que també ens ho han dit, si és mutantes, si és... Pues no tinc res a dir, tampoc no em sap creu, ni vull dir, cada un... Que això són més qüestions dels periodistes i amics, ja em va bé.
Alguns d'aquests periodistes, escriptors, estan de la generació nocilla o entre cometes d'aquesta generació, són de llengua catalana com tu, però en canvi utilitzeu el castellà per escriure. El Quico Amat, que a més avui a les 11... els 11 i 20 vindrà al programa, ens va dir que els seus referents quan llegia d'adolescent eren amb novel·les doncs, angleses o americanes traduïdes al castellà i que això li va donar un imaginari literari. No sé si també és el teu cas, no sé si potser en llengua catalana encara ens falta una mica aquest tipus de revolució en la novel·la o una novel·la més generacional.
Bueno, jo si, lo que falta o sobra en la literatura catalana no sóc ningú per dir-ho i no tinc una opinió formal al respecte. Jo crec que n'hi ha autors molt interessants també en llengua catalana. El meu cas concret és molt paregut al de Quico Amat, efectivament. Jo la meva formació literària ha estat en castellà i en castellà me manejo millor amb la llengua. És a dir, sóc capaç de fer més coses en castellà que en català. En català no tinc soltura, no me sent còmode i no sóc capaç de dir les coses que vull dir. Jo, de fet, vaig començar escrivint en català i després en una va ser una cosa així prou rara perquè vaig estar un any vivint a França, jo escrivia en català, no publicava ni res perquè tenia, doncs tindria 20 anys o una cosa així, i vaig estar vivint allà i em vaig posar a escriure més en serio perquè bàsicament no tenia res que fer, no anava a la universitat, deuria d'anar a la universitat però no anava i aleshores per la nit me quedava escrivint. I escrivia en català i després durant la nit. I després quan me llevava ho corregia. I allí en França només parlava francès o castellà i no parlava català. I no sé per què, pues, un dia quan me vaig alçar i me vaig posar a corregir, a mi tant text sense donar-me compte havia passat al castellà. I quan me vaig posar a corregir i arreglar-ho vaig veure que m'agradava més allò. I vaig provar a escriure en castellà i vaig veure que ho feia millor. I aleshores ahir vaig canviar. No és una qüestió política ni ideològica, ni... és simplement que sé fer menys coses en català. No tinc la mateixa competència de la llengua i aleshores a mi el que m'interessa és contar històries, no fer pàtria i, pues mira, ho faig millor en castellà i per això l'elecció. And now the end is near and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full
I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Ara sí que tenim un My Way una mica sui generis, no? una versió, però també ho és la teva novel·la sobre Marina d'Or. Recordem que estem parlant amb el Robert Juan Cantabella, amb aquest El Dorado, la seva última novel·la editada per Mondadori. No recordo en quina pàgina web, en quina entrevista he llegit que escrius per equivocació. Què vol dir això?
Que escric per equivocació.
Ara hauria de començar a buscar la documentació perquè no sé ben bé d'on ho he tret,
sí,
però algú li vas dir.
En una entrevista que em van preguntar que com vaig començar a escriure i me pensa que jo contestava que no ho sabia i que segurament suposa que seria algun gènere d'equivocació. Bueno, això era una forma de respondre i de escurrir el bulto, bàsicament, perquè jo no soc el típic superlector i superescriptor que quan tenia 4 anys ja s'havia llegit la biblioteca de son pare i quan tenia 6 s'havia llegit la del poble i quan tenia 7 havia escrit 2 novel·les, que n'hi ha molts escriptors per ahí que ja ho han fet. Jo estava, quan era xicotet, estava pegant-li pedrades als gats als carrers i vaig començar a escriure i a llegir en sèrio pues, quan tenia 18 anys o una cosa així. I bueno, i suposo, no sé com va ser, alguna... Jo tocava en un grup punk i sempre he pensat que tindria que hauria d'haver seguit amb el grup aquell.
Encara estàs a temps, eh?
No, ara ja no.
Sí, home, sí, per favor.
32 tacos, un grup punk,
si
ho has vist, això?
Sí, home,
no,
sí.
No. Sempre he pensat que hauria d'haver seguit amb el grup i deixar-me de tonteries aquestes d'escriure, que era molt,
si vols,
més, era molt més divertit.
Vendries més llibres, estic convençuda.
I era mogolló més divertit, però...
No,
deien...
però si ho vas simultanejant, jo ho veig, clar, eh?
Sí? No, sí. Però ara estic fent un abuelo per tocar en un grup punk, on s'ha vist.
No m'ho crec. Estàs escrivint alguna altra cosa?
Sí.
Podem explicar alguna coseta?
No, però no perquè no per ser crea de sumari ni res, sinó perquè no ho tinc clar. És a dir, a mi me costa fer-me la idea de les coses que escric i ara tinc prou coses escrites i estic treballant amb personatges i tal, però no tinc ni idea d'en què se convertirà. No ho sé, no t'ho puc dir.
I on passa, tampoc?
No, que va. Una cosa, n'hi ha algo que passa dins de la mar, a sota de l'aigua. Però bueno, això és tot el que sé.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta nit. Recomanem la novel·la, sobretot potser per tenir clar on no has d'anar a passar les vacances.
Sí.
Però
bueno,
seria graciós potser fer la presentació del llibre també a Marina d'Or, no?
Jo
no sé si t'han dit alguna cosa.
Sí, no crec que m'invitaren, no estic segur, però no crec que m'invitaren. Però bueno, a pesar de ser crític amb la jugada aquesta i tal, la veritat és que jo sóc prou pervers i jo m'ho vaig passar bé allí mentre estava fent el treball de camp de tot això.
Vas estar només una setmana o vas estar més temps?
No, només una setmana. De fet, no va arribar una setmana, 5 dies, una cosa així. Després he tornat, aquest estiu he tornat a veure com anava la cosa i tal.
I estàs agafant carinyo, ves en compte.
Sí. Bueno, ara suposo que ja a hospedar-me ja no podré anar, suposo, si no vaig amb noms fals, però...
No,
bueno,
no ho tinc tan clar. Si
no
vas amb la Igartiburu així agafats del bracet,
sí,
segur que et deixen entrar.
Segur que Ferran, m'invita.
Ferran Auberni, bona nit, benvingut.
Molt bona nit, què tal, com estem? Bona nit.
Em sembla que podria estar bé preguntar-li al Robert Juan Cantabella si ha tingut temps d'anar al cinema darrerament, si té alguna recomanació.
Doncs mira, tu mateixa ja li has preguntat.
Tinc una recomanació negativa. No, fa rato que no vaig...
Aquestes també van bé de tant en tant.
Sí. No? No, tu que no pots, Rafa, vinga.
No és nova. Acabe de vindre ara de Castelló en el tren i m'han posat Conversación con mi jardinero.
Sí.
Aconsella...
Bueno, una pel·lícula molt convencional, no?
Sí, bueno, superavorrida, una pel·lícula, un ladrillo del 15.
Tot són maneres de veure-ho, eh? És curiós.
A mi no m'ha agradat gens.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i anem cap al Japó, que és on vol anar el Ferran, oi que sí?
Al Japó i a
Sant Sebastià. No, al Japó em sembla que ho tens preparat. Gràcies, Robert.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.